dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Aquest dijous fa fred, del bo, del de veritat, fred d'hivern. Ara mateix hi ha 9 graus a la ciutat de Barcelona, 10 graus a Girona, també a Tarragona. A Lleida només n'hi ha 3, a Granollers 7 graus, a Olot 0 graus. Les glaçades han arribat a tot el Pirineu. Avui no es descarta algun ruixat a la costa de Barcelona cap al sud de Girona. De seguida us en donem tots els detalls. Avui és dijous, 4 de novembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrencarà amb tres protagonistes. El primer, Salvador Illa, el primer secretari electe del PSC, serà amb nosaltres d'aquí a mitja hora. A partir de 8:45, els socialistes catalans ja van avançar que seran flexibles, que permetran la tramitació parlamentària dels pressupostos si la CUP no arriba a un acord amb el govern. La pregunta és, a canvi de què? I fins a quin punt estan avui imbrincats els futurs dels comptes catalans i dels espanyols, o la llei de l'audiovisual, per exemple. Salvador Illa, en directe, al matí a Ràdio Estel, d'aquí a 30 minuts mal comptats. L'altre protagonista és Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, que ha defensat a Glasgow, en la cimera del clima, el paper de les grans ciutats per millorar la situació del planeta. Reducció de cotxes a la ciutat, a base d'entrebancs, el model de superilles, les energies renovables. Barcelona vola cap a una transició que, no ens enganyem, tensiona la ciutat, modifica la nostra manera de moure, ens obliga a invertir diners, i ja sabem que els humans som resistents al canvi per naturalesa. Seria bo que el consistori expliqui millor per què tots aquests esforços són per a bé. L'alcaldessa pot voler prémer l'accelerador en la transformació verda de la ciutat, fins i tot plantejar-nos les bondats dels molins de vent a Collserola, però cap projecte arriba a bon port sense la complicitat de la ciutadania. I finalment, l'Anna Gabriel va marxar quan el Suprem volia reclamar-la com a integrant de l'Estat Major, que hauria pilotat el procés. Va sortir de Catalunya amb destí a Ginebra, on ha mantingut un discret segon pla, però no ha deixat mai de ser políticament activa. Sense grans declaracions sobre el que passava aquí, només s'ha deixat veure, de fet, en un acte independentista aquest estiu a la Catalunya Nord. Doncs ara pren el relleu pren relleu el que ella ha estat fent a Suïssa tot aquest temps. Anna Gabriel s'ha convertit en la primera dona que ocupa la secretaria regional de Ginebra del principal sindicat suís, que té més de 20.000 afiliats. Més de 20.000 afiliats. Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, amb aquest cop d'ull al cel i també als termòmetres, Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. La jornada d'avui comença amb un ambient força fred. Està glaçant a les comarques del Pirineu. A l'interior, temperatures per sota dels 5 graus, i a la costa, valors màxims que no passen ara mateix dels 9-10 graus. Cap a migdia pujaran una mica més les temperatures, que en general es mouran entre els 13 i els 17 o 18 graus a molt estirar. Per tant, ambient fred, sobretot aquest matí. I comença el dia també amb vent del nord, amb vent de mestral, als dos extrems de la costa. Per tant, en aquests dos sectors del país, l'ambient encara és més fred a causa d'aquest vent del nord que continua bufant i entrant aquesta massa més freda que ens prové del nord d'Europa. Pel que fa a l'estat del cel, parlarem de nuvolositat variable a les comarques de Barcelona, de Girona, comarques del Pirineu. Aquest matí pot haver-hi algun ruixat a la costa central. De fet, ara mateix estan descarregant ruixats davant de la costa de Barcelona. No descartaríem que algun pogués arribar fins i tot a tocar la costa, i a la tarda ruixats cap a les comarques del Pirineu, Prepirineu, comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, cota de neu 1.300 metres. Demà tindrem també un ambient força fred a primeres hores del matí.
Gràcies, Jordi. Per tant, abrigar-se, que queda dit. Sapiguem ara què us trobareu si esteu al volant o si heu d'agafar el cotxe. Des del RAC, Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs avui dia complicat a l'autopista AP7, això a causa d'un vehicle avariat a l'altura de Mollet del Vallès que talla un carril en sentit nord, en sentit Girona. Ara provoca ja 13 quilòmetres de retencions amb aturades sobretot des de Santa Perpètua, i aquestes retencions que comencen a l'altura de Bellaterra a l'autopista, i també a l'altura de Salt a Girona tenim 4 quilòmetres de retencions també a l'AP7, en aquest cas en sentit sud. I també tenim un accident a la C31 a l'altura del Prat de Llobregat en sentit Barcelona, i això provoca 5 quilòmetres de cua. També afecta els enllaços amb la C32 venint des de Sant Boi, i pel que fa a la resta de vies també retencions a la P23, són 5 quilòmetres a Sant Feliu i també 4 quilòmetres més a Esplugues. També la A2 amb retencions des de Pallejà fins a Cornellà, a tot això en sentit Barcelona, i les rondes també amb congestió en els trams habituals en tots dos sentits, sobretot com sempre amb aturades en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Paciència, per tant, al volant. Passen 5 minuts del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dijous. Els Mossos esperen poder prendre declaració a la jove violada aquest cap de setmana a Igualada. Mentrestant, han revisat les càmeres de seguretat del polígon on es va produir l'agressió i esperen poder detenir-ne l'autor o autors aviat. La policia no descarta que es tracti d'una violació múltiple. El govern adverteix que no es tracta d'un cas aïllat i que cada dia 3 dones denuncien una agressió sexual a Catalunya. Per això treballen en un model específic d'abordatge de les violències sexuals amb noves eines de prevenció, un reforç especialitzat de la xarxa d'atenció i també noves mesures de reparació. El TSJ haurà d'avalar avui si aprova l'ús del passaport Covid per accedir a banquets, celebracions i actes socials com les bodes en hotels i restaurants on es faci ball en espais tancats. La mesura l'ha aprovada el Procicat i espera l'aval judicial. Absolts 6 dels 9 acusats de Lledoners per falta de proves. La Fiscalia n'ha retirat les acusacions i en manté per lesions lleus els altres 3 encausats. La Generalitat també rebaixa les seves peticions de pena. Els comuns se sumen al PSC i fan pinça perquè el govern s'avingui a negociar-hi els pressupostos. L'executiu, però, insisteix que els vol aprovar amb la CUP, tot i que els copaires s'hi continuen mostrant reacis. I el Barça i l'Alça ja negocien el retorn de Xavi. Per ara no han arribat a cap acord, tot i que Xavi i el seu entorn es mostren confiats que podran tornar aviat cap a Barcelona. Així ho ha demanat l'entrenador de l'encara club catarià, que vol tornar al club blaugrana.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o el consulteu en la seva versió digital, valdrà la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. El govern espanyol renuncia a limitar al 15% la temporalitat de les plantilles a totes les empreses. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La mesura s'ha retirat de la taula de negociació per la reforma laboral. La COE es mostrava en contra d'establir un topall igual per a tots els sectors i demana que s'analitzi abans la situació de cada branca d'activitats. Ho expliquen Antoni Maqueda i Gorka Pérez del País.
I la proposta del ministre Escrivà de pujar mig punt les cotitzacions permetria recollir 26.000 milions d'euros en 10 anys.
Els sindicats han rebut amb satisfacció la notícia, mentre que la patronal alerta que augmentar les cotitzacions a empreses i treballadors pot frenar la recuperació econòmica. Ho detallen Rosa Maria Sánchez i Gabriel Ubieto al Periódico.
I les aerolínies avisen d'una pujada generalitzada del preu dels bitllets d'avió.
La inflació i l'increment del cost del petroli faran que volar sigui més car i pot posar fi a la tendència de preus baixos dels últims mesos, segons va alertar aquest dimecres el director general de la patronal d'Aerolínies. Ho escriu Maite Gutiérrez de La Vanguardia.
Al matí a Ràdio Estel, l'actualitat que t'acompanya.
Els Mossos no descarten que la brutal violació a una menor de 16 anys a Igualada aquest cap de setmana es tracti d'una agressió sexual múltiple. Un dels elements clau en la investigació serà la declaració que la víctima pugui fer als investigadors quan estigui prou recuperada de les intervencions mèdiques que li han fet. L'altra peça clau seran les imatges de les càmeres de seguretat que hi ha al polígon industrial on van succeir els fets. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Els Mossos ja estan revisant les imatges disponibles d'aquella nit i ja han pogut parlar amb l'entorn de la noia agredida. Amb tot això, els Mossos d'Esquadra estan seguint la pista dels agressors i confien de tenir-los aviat. De moment, no han pogut prendre declaració a la víctima, que continua ingressada a l'hospital.
Ahir, centenars de persones van sortir al carrer per rebutjar l'agressió i la Generalitat ha alertat que la violació d'aquesta menor no és un cas aïllat.
Des del govern expliquen que estan desenvolupant un model específic d'abordatge de les violències sexuals amb noves eines de prevenció, un reforç especialitzat de la xarxa d'atenció i noves mesures de reparació. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha condemnat en nom del govern l'agressió i ha fet una crida a no revictimitzar la noia que ha patit l'agressió.
Però per recordar també que són agressions quotidianes les violències sexuals que patim les dones. Per fer una crida també als homes a responsabilitzar-se del combat contra les violències i a deixar d'agredir les dones, i sobretot perquè qualsevol persona que estigui a casa seva preguntant-se què ha passat no és culpa de les dones que són agredides. Tenim dret a poder anar soles, acompanyades, anar begudes, anar a qualsevol hora, a qualsevol lloc, sense ser agredides. Tenim dret a viure lliures de violències masclistes.
Més coses. Des del 2019, la policia ha comptabilitzat 600 persones denunciades i 2 detingudes per delictes relacionats amb el bullying a Catalunya. Per això, els Mossos d'Esquadra anuncien que impartiran nous tallers en escoles i instituts per conscienciar, prevenir i detectar casos d'assetjament entre iguals.
Entre el 2019 i fins al 30 de setembre del 2021 s'han instruït 332 casos. La majoria es van iniciar en l'entorn escolar. Per aquest motiu, la policia catalana vol incidir on més es produeixen aquests fets. Les situacions més habituals són les lesions, les amenaces i, finalment, l'assetjament. Expliquen que aquest fenomen no és una acció individual, ja que sovint hi participa el grup i cal trencar el silenci dels que callen i giren l'esquena a aquesta situació. Avui és el Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament Escolar.
I el govern ha aprovat l'ús del certificat Covid per accedir a banquets, celebracions i actes socials en hotels i restaurants on es faci ball en espais tancats. Les bodes, per exemple. És una de les principals novetats de les noves mesures aprovades aquest dimecres pel Procicat.
Més enllà d'aquestes propostes, el Procicat aposta per prorrogar 2 setmanes més les mesures vigents des del 22 d'octubre. Ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha d'avalar les mesures. Actualment el passaport Covid es fa servir per entrar als locals d'oci nocturn.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, la majoria dels indicadors de la Covid pugen, tot i que la pressió no arriba als hospitals.
Salut ha notificat 468 nous contagis i 10 defuncions més. Hi ha 339 persones ingressades a l'hospital, una menys que ahir. I a les unitats de cures intensives hi ha 86 persones. El risc de rebrot ha pujat un punt i arriba a 56. I la velocitat de propagació ha augmentat 3 centèsimes, col·locant-se a 1,13.
Aquest mes d'octubre l'atur ha baixat a Catalunya. És el primer cop en 14 anys que a l'octubre disminueix el nombre de ciutadans desocupats.
Segons ha informat el Ministeri de Treball i Economia Social, a Catalunya hi ha 510 persones menys desocupades, cosa que representa un descens del 0,13%. Catalunya ja encadena 8 mesos de descens i avui hi ha 106.000 desocupats menys que fa un any.
Absol 6 dels acusats que formen part dels anomenats 9 de Lledoners. La Generalitat ha retirat les acusacions de desordres públics i ha rebaixat les lesions a lesions lleus.
La Fiscalia ha considerat que només pot haver participació acreditada dels 3 acusats que van ser identificats pels Mossos d'Esquadra quan aquests van increpar la policia. És per això que el Ministeri Públic ha decidit retirar les acusacions per a 6 dels 9 encausats sobre desordres públics i manté les de lesions lleus per a 3 dels 6 encausats. Pel que fa a la Generalitat, l'administració pública reclamava 15 mesos de presó, multes i una indemnització per delictes de lesions, atemptat a l'autoritat i desordres públics. Finalment, ha rebaixat la qualificació dels fets a 3 delictes de lesions lleus.
I el govern anuncia un increment del 9% del sou dels treballadors del 112 i estudia també assumir com a plantilla pròpia els treballadors d'aquest servei, ara subcontractats. Ho ha anunciat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que també està obert a que la comissió hi participin el comitè d'empresa i representants dels treballadors.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, també ha assegurat que el govern està obert a fer el mateix amb els treballadors del 061, actualment en mans de Ferrovial, i que estan en vaga indefinida. Un anunci que des dels sindicats celebren, tot i que es mostren escèptics davant la seva implementació. El secretari general d'UGT a Ferrovial 061, Sergi Arbonés, explicava al Punt i Seguit a Ràdio Estel que aquest és un primer pas dins de les negociacions per acabar amb la vaga que porten fent des del 19 d'octubre.
Ho considerem un primer pas. Important o no, veurem si es du a terme, perquè que ho digui el Parlament, esperem que després ho porti a terme. No només que ho nombri i ja està. De totes maneres, per si ha contestat i s'ha mullat en el tema, que fins ara no havia dit res.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Renfe col·labora amb l'Auditori de Barcelona, que aquesta tardor ofereix actuacions amb els més petits de casa per gaudir en família. Apropa't amb els trens de Rodalies de Catalunya de manera segura, còmoda, ràpida i sostenible a tots els esdeveniments culturals. Més informació a renfe.com i rodaliesdecatalunya.cat.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Al matí a Ràdio Estel, el bioritme del dia.
Un quart de nou del matí, els comuns se sumen al PSC i pressionen el govern per aprovar conjuntament els pressupostos, malgrat que Pere Aragonès segueix contemplant únicament l'escenari d'aprovar-los amb la CUP. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Aragonès ha tornat a apel·lar la majoria independentista que el va investir perquè s'aprovin els pressupostos, tot i que vol rebre quants més suports millor.
Apel·lo a aquests grups a donar suport i, evidentment, si són uns pressupostos tan bons que reben el suport d'altres grups de la cambra, benvinguts, però la prioritat també ha de ser consolidar aquest programa d'investidura.
Ho ha fet en resposta a la portaveu dels comuns, Jèssica Albiach, que ha demanat fer un exercici de responsabilitat.
A tindre pressupostos a Catalunya, a l'Estat i fins a l'últim municipi de Catalunya. El que estic proposant és que fem un exercici d'altura política i també que tinguem els comptes a tot arreu amb el major suport de l'última dècada.
Doblegar mentre l'ocupa crítica que Esquerra negocia els pressupostos de l'Estat.
Gràcies, Judit. També al Parlament ja s'hi ha constituït la comissió d'estudi sobre el model policial. La seva presidenta serà la copaire Dolors Sabater. L'objectiu de la comissió és debatre el model d'ordre públic i plantejar-hi canvis.
Sabater vol celebrar una primera sessió de treball abans d'acabar l'any i creu que la comissió respon a una demanda social i majoritària. També demana als grups que no en facin un ús partidista.
Que realment els debats que portem aquí, les persones que fem comparèixer i les propostes que puguem debatre de treball, ens ajudin a aconseguir el que totes i tots volem, que és una major confiança, una major seguretat, que s'acabi la sensació de que no hi ha el suficient control.
Cinc dies després que Esquerra i el PSOE pactessin la protecció del català en la futura llei de l'audiovisual, el PSC acusa el govern de no complir amb la llei del cinema a Catalunya, que estableix que hi ha d'haver com a mínim un 25% de pel·lícules subtitulades al català.
Al ple del Parlament d'aquest dimecres, el líder socialista Salvador Illa ha criticat que només un 3% de les pel·lícules estiguin subtitulades. Amb aquesta dada de la Plataforma per la Llengua a la Mà, ha retret a Pere Aragonès que el govern català no hagi fet res en aquests 10 anys per complir la llei del cinema.
Tindrà sempre vostè el meu suport quan exigeixi d'altres òrgans de govern, en aquest cas del govern d'Espanya, que compleixi i respecti les competències de Catalunya. Però tindria més credibilitat si també tingués criteris d'autoexigència pel seu govern.
A Madrid, a la sessió del Congrés d'aquest dimecres, que avui continuarà, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha retret a Junts i a la CUP que carreguin contra Esquerra per actuar a favor de la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat.
Segons la ministra, aquests són uns bons pressupostos per a Catalunya, on per primera vegada el govern espanyol vetllarà per l'execució pressupostària. A diferència del que ha passat fins ara, que Montero considera que ha estat francament millorable, la ministra ha criticat que Junts i la CUP només facin d'espectadors.
Cuando un presupuesto cumple o no con el Estatuto de Autonomía, no es lo mismo cuando se cumplen o no con sentencias judiciales, no es lo mismo, en definitiva, poder enriquecer, poder aportar, que simplemente situarse como espectador, darle caña a aquel que permite la tramitación y, por otra parte, exigir que se cumpla lo que otro ha pactado o ha acordado.
Ens fixem també en el que estan decidint a Glasgow. Un informe del Programa de Medi Ambient de l'ONU posa les superilles i els eixos verds de Barcelona com a exemple contra l'escalfament de les grans ciutats. L'estudi menciona 80 exemples de capitals d'arreu del món que han implementat mesures per fer front a l'augment de la temperatura.
En el cas de Barcelona, destaquen que les superilles han ajudat els ciutadans a tenir més espai públic, verd, just i segur, i que els eixos verds són una bona idea per reduir la contaminació i augmentar la seguretat dels vianants. També alerten que l'escalfament pot ser catastròfic en termes de salut públic i els experts avisen que si es manté l'actual augment de la temperatura, la població s'exposarà a temperatures de més de 35 graus a l'estiu, un fet que afectarà a 1.600 milions de persones.
Doncs Ada Colau, que està participant d'aquesta cimera, s'ha mostrat partidària d'estudiar si es poden posar molins de vent a Collserola.
L'alcaldessa de Barcelona ha reconegut que desconeix la proposta tècnica i la viabilitat del projecte, però considera que la ciutat s'ha de corresponsabilitzar amb l'increment d'energies renovables. Són declaracions a TV3.
Si és possible posar algun tipus de molí de vent, ho fem. I amb això li dic, perquè crec que efectivament hem de ser també tots exemplars i hem de fer la nostra part de corresponsabilitat.
Doncs veurem si al costat de la Torre de Collserola ja acabem veient aerogeneradors. El que sí que està a punt és el nou túnel de la plaça de les Glòries, preparat per obrir-se al trànsit. El túnel travessa la plaça de les Glòries de Barcelona en sentit Besòs. Divendres a la nit ja es faran els canvis en la senyalització, la pavimentació de l'exterior i també la pintura. Si les condicions climatològiques ho permeten, entrarà en servei a partir de les 6 de la matinada de dissabte. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. El túnel compta amb dos carrils i un tercer dedicat als autobusos i taxis. S'instal·larà un radar de tram que controlarà que la velocitat no excedeixi dels 50 km per hora. L'accés al túnel en sentit Besòs es farà per la Gran Via a l'alçada del carrer Padilla. Un cop a la sortida, els vehicles podran continuar per la C31 o agafar el lateral de la Gran Via pel carrer Bilbao. El trànsit local s'articularà pels voltants del Parc de les Glòries. L'Ajuntament preveu retencions durant les primeres setmanes. Ho ha explicat així el director de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila.
Tindrem certa retenció, però que a mesura que els conductors ho vagin coneixent, una setmana, potser dues, això funcionarà igual com està funcionant fins ara.
L'altre sentit del túnel s'obrirà a principis del 2022. Així, els propers mesos es completarà una de les obres de més complexitat tècnica que s'han fet a la ciutat, ja que passa per sota de quatre línies ferroviàries.
Gràcies, Sílvia. I l'Estat ha començat a desmantellar els peatges troncals de les autopistes AP7 i AP2. Ho fan dos mesos després que s'alliberessin les autopistes dels peatges. Les obres han començat a Vilaseca, Martorell, la Roca del Vallès i a la Jonquera. Aquí la previsió és que les obres s'acabin abans de l'estiu.
El govern espanyol pagarà 92 milions d'euros per retirar les barreres i les casetes de les autopistes que gestiona Catalunya. Les obres van començar ahir a la tarda, tal com va anunciar la ministra de Transports i Mobilitat, Raquel Sánchez, a través de Twitter. En el cas de la Jonquera, la previsió és que les obres acabin començant abans de l'estiu. A diferència d'altres peatges, en aquest punt es deixaran algunes casetes per facilitar els controls policials que s'acostumen a posar en aquest punt. A més, els altres tres carrils centrals que quedaran lliures, s'instal·larà una barrera per tancar el tram que quan hagi de desviar els vehicles per fer un control.
Mira, hi ha una notícia que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra busquen un detingut que s'ha escapat de la policia quan el portaven de visita a l'Hospital de Figueres. Els Mossos d'Esquadra estan buscant aquest detingut que hauria fugit ahir a la tarda quan el portaven a aquesta visita rutinària a l'Hospital de Figueres. Els fets van passar cap a les 6 de la tarda. L'arrestat va empantar els agents que l'estaven custodiant mentre el treien del cotxe i va acabar fugint emmanillat des d'aleshores. La policia manté un dispositiu de recerca en el qual hi participen diversos helicòpters per tal d'intentar localitzar-lo. No se'n sap res, això sí, la policia explica que no es tractaria d'un delinqüent perillós. Per tant, aquesta és la notícia a aquesta hora, que es busca aquest detingut que s'hauria escapat ahir a la tarda dels Mossos d'Esquadra. D'altra banda, un grup d'encaputxats retenen a casa seva i torturen el fundador de Twenty a Madrid, Zahir Zenzel. Ha denunciat a la policia haver sigut víctima d'una banda organitzada i d'un intent de segrest en ple centre de Madrid.
Agents de la policia judicial investiguen l'incident que es va produir dimarts a la tarda. El creador de la plataforma ha explicat que la banda va entrar de forma furtiva al seu pis i li van robar diversos dispositius electrònics. En un inici, Denzel va denunciar que li havien robat la seva fortuna en bitcoins, però ahir va retirar aquesta acusació. A més, també va explicar que el van lligar i torturar diverses hores per obligar-lo a confessar les contrasenyes de tots els seus comptes.
I només una de cada tres alts càrrecs de la universitat són dones. És el que conclou un estudi de la xarxa Vives d'Universitats que alerta de la inferioritat de les dones en càrrecs de gestió, docència i investigació universitària.
Denuncien que, en canvi, la presència de dones sí que està equilibrada pel que fa a la coordinació d'estudis de grau, postgrau i doctorat, totes elles activitats que no són ni remunerades ni reconegudes. La sociòloga i coordinadora de l'estudi, Maria Jesús Rodríguez, ha explicat a l'Estel Migdia com es pot acabar amb aquest sostre de vidre a les universitats.
Con convicción política y con convicción de dar un paso más allá de los deseos, ¿no? Y bueno, incorporando buenas prácticas a nivel jurídico, a nivel legislativo, también buenas prácticas docentes que ya las tenemos y que la Xarxa Vives es un referente a nivel internacional, ¿no?
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Repassem més qüestions de l'actualitat d'aquest dijous. Mirem també què publica avui la premsa digital. Sanitat ha retirat 2 lots de medicaments per superar el límit d'impureses.
L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris alerta de la baixa qualitat dels productes afectats a Coaprovel i Carbecide per contenir impureses per sobre del límit. Es recomana que la gent que en tingui a casa no s'emprengui i el retorni, ho explica Nació Digital.
En aquest mateix portal hi trobem que diverses ciutats catalanes són protagonistes d'un nou joc de taula.
Es tracta d'una iniciativa de 2 joves emprenedors de Gramunt, a l'Urgell, que té com a objectiu que la gent passi una bona estona i a la vegada conegui els carrers, edificis, associacions i les festes i tradicions característiques de cada localitat. Alguns dels jocs que ja s'han presentat són Balaguer City, Moye City, Sanko City i Tarraco City.
I un nou estudi publicat a la revista The British Medical Journal mostra la millor dieta per prevenir les migranyes.
Una dieta rica en peix blau, és a dir, salmó, sardines, barat, arengo, truita, ajuda a les persones que pateixen migranyes freqüents a reduir la quantitat mensual de mals de cap i la intensitat del dolor en comparació amb els participants que prenen una dieta més rica en greixos i olis vegetals, segons han mostrat les dades d'aquest estudi.
I ens fixem també més de prop en el que passa al territori. L'Audiència de Girona ha demanat 15 anys de presó per l'acusat de fer tocaments a una fillastra seva de 13 anys.
Les acusacions indiquen que els abusos haurien tingut lloc múltiples vegades. Segons els escrits d'acusació, aquests moments s'enquadraven entre la 1 i les 3 de la tarda quan la mare de la menor estava treballant. Ho trobem al Diari de Girona.
I les places d'hotels i d'hostals de Manresa s'han reduït a menys de la meitat respecte a fa 20 anys.
L'any 2000 hi havia 314 llits disponibles, mentre que avui en dia aquesta xifra ha caigut fins a 116, el que suposa una disminució de més del 63%. Els professionals de l'àmbit de l'hostaleria apunten que aquesta manca d'oferta d'allotjament és un problema que s'agreuja en el moment que se celebren esdeveniments multitudinaris a la ciutat.
I el sector de serveis d'Andorra podrà escollir si demana el certificat Covid als clients.
La principal novetat de les mesures que aprovarà el govern andorrà en matèria pandèmica és que incorporaran el requeriment del certificat Covid pel sector serveis, és a dir, per bars, restaurants, cultura i actes esportius. De totes maneres, el ministre de Salut andorrà ha dit que aquest requeriment serà voluntari.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Va, la informació esportiva passa aquest dijous per Qatar, on directius del Barça i de l'Al-Sadd negocien ja la sortida de Xavi Hernández perquè es converteixi en el nou entrenador del Barça. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Rafa Juste i Mateu Alemany van arribar ahir a Doha i es van reunir a la tarda amb representants del club qatarí, però la trobada va acabar sense acord. De fet, durant la tarda va sorprendre un comunicat que va publicar l'Al-Sadd dient que no tenia cap intenció de deixar marxar Xavi a mitja temporada. Estira i arronsa de moment doncs, entre les dues directives. La previsió, però, és que els dos clubs es posin d'acord en les properes hores. Així mateix ho desitjava el propi Xavi en una entrevista aquest dimecres a TV3.
És d'entendre. Al final és un tema de sentit comú i s'han de posar d'acord. Aquí està el tema. Ells saben la meva postura, els dos clubs, i espero que si es soluciona una cosa com l'altra, es solucioni aviat.
Actualment Xavi Hernández té contracte amb l'Al-Sadd fins al 2023 i la seva sortida, si no s'acaben posant d'acord, podria costar més d'un milió d'euros al Barça.
Paral·lelament a aquestes negociacions, aquesta nit s'ha tancat la quarta jornada de la Champions.
El Real Madrid ha superat el Shakhtar per 2-1 amb doblet de Benzema. La victòria col·loca els blancs primers de grup i passa per davant del Xèrif, que va perdre 1-3 contra l'Inter. Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, ha perdut davant del Liverpool per 2-0. El resultat els deixa tercers de grup per sota del Porto, que va empatar a 1 amb el Milan. Altres resultats d'aquest dimecres: Sporting de Lisboa 4 Besiktas 0, Borussia Dortmund 1, Ajax 4, City 4, Bruges 1 i empat al PSG contra el Leipzig.
I en bàsquet, l'Uni Girona no aconsegueix superar el Galatasaray a l'Eurolliga.
L'Uni Girona va encaixar la tercera derrota de l'Eurolliga després de mostrar-se molt inferior i anar per sota el marcador durant gairebé tot el partit. El resultat final 55-69. El conjunt turc va marcar el ritme del duel i va demostrar tenir millors recursos que les gironines, que amb prou feines van poder retallar distàncies.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I avui la música per arribar al punt de 8:45 té un nom propi. La bebida está gaseosa, la salsita... Ha mort el cantant Georgie Dan, tenia 81 anys, considerat un dels reis de les cançons de l'estiu. Va ser una icona de la música de ball a la dècada dels 70 i els 80. Recordat per cançons com El Chiringuito, El Carnaval, Carnaval o Aquesta barbacoa. Como me gusta la barbecue, qué rico los...
chorizos parrilleros. ¡Todos!
¡Los chorizos parrilleros!
¡Qué ricas las salchichas a la brasa!
¡Las salchichas a la brasa!
¡Qué buenas las chuletas de cordero! ¡Vamos!
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dijous, és 4 de novembre, el dia que farem tertúlia amb Milagros Pérez Oliva, Muriel Marc i amb Agustín Rodríguez. Serà a partir de les 9 per analitzar el que ens porta aquest dia. També l'entrevista amb Salvador Illa, primer secretari electe del PSC, cap de l'oposició al Parlament, possible crossa al govern per pactar-hi uns pressupostos, si la CUP no sabia pactar-hi els números en aquestes negociacions que mantenen. A quin preu donaria Illa els seus vots a... el govern català per aprovar els pressupostos, o com condicionaria el PSC els números que preveu l'executiu català per al proper any? D'aquí a 4 minuts mal comptats, Salvador Illa hi diu la seva en aquests micròfons en directe al matí a Ràdio Estel, un dia en què també volem destinar una bona estona a parlar de la por. De per què encara avui són moltes les noies, les dones que tenen por d'anar soles pel carrer, de per què no hem sigut capaços de construir una societat prou sana com perquè casos com el d'Igualada no existeixin, de per què en lloc de qüestionar-nos per què hi ha nois o homes que actuen així, ens preguntem per què una noia camina de nit per anar a buscar el tren després d'haver sortit de festa. Avui volem escoltar, i fer-ho amb molta atenció, a Alba Alfajeme, que és psicòloga experta en violències masclistes. Serà a partir de 9:45 del matí. Abans, però avui és dijous, i aquests són els titulars més destacats del dia. Els Mossos d'Esquadra esperen poder prendre declaració a la jove violada aquest cap de setmana a Igualada, mentre estan en revisat ja les càmeres de seguretat del polígon on es va produir l'agressió, i esperen poder detenir-ne l'autor o els autors aviat. La policia no descarta que es tracti d'una violació múltiple. El govern adverteix, però, que no es tracta d'un cas aïllat i que cada dia 3 dones denuncien una agressió sexual a Catalunya. Per això treballen en un model específic d'abordatge de les violències sexuals amb noves eines de prevenció, un reforç especialitzat de la xarxa d'atenció i noves mesures de reparació. El TSJ haurà d'avalar si aprova l'ús del passaport Covid per accedir a banquets, a celebracions i a actes socials com les bodes en hotels i restaurants on es faci ball en espais tancats. La mesura l'ha d'aprovar el Poder Judicial després que ahir la tirés endavant el Procicat. Absolt 6 dels 9 acusats de Lledoners per falta de proves. La Fiscalia n'ha retirat les acusacions i en manté per lesions lleus els altres 3 encausats. La Generalitat també els ha rebaixat les seves peticions de pena. I els comuns s'assumen al PSC i fan pinça perquè el govern s'avingui a negociar-hi els pressupostos. L'executiu, però, insisteix que els vol aprovar amb la CUP, tot i que els copaires s'hi continuen mostrant reacis. I el Barça i l'Alçat ja negocien el retorn de Xavi. Per ara no han arribat a cap acord, tot i que el seu entrenador i el seu entorn es mostren confiats que podran tornar aviat cap a Barcelona. Xavi així ho ha demanat al club catarià. Per tancar els titulars d'aquesta hora, com sempre, el temps i el trànsit. D'entrada, la previsió meteorològica amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Ambient fred aquest matí arreu de Catalunya amb unes temperatures que estan situades ara mateix per sota dels 0 graus a bona part de les comarques del Pirineu. Tenim temperatures per sota dels 5 graus a l'interior i per sota dels 10 a la costa. Cap a migdia les temperatures diurnes no passaran dels 13 a 18 graus en general. Hi haurà punts del Pirineu on amb prou feina s'arribaran als 4-5 graus. Pel que fa a l'estat del cel, parlarem d'ambient assolellat a les comarques del sud, comarques de Ponent, àmplies zones de l'interior, però en canvi amb nuvolositat entre variable i abundant a les comarques del litoral de Barcelona. Barcelona, Girona i també comarques del Pirineu. Ara mateix descarreguen precipitacions davant de la costa de Barcelona, sud de Girona, i podria algun d'aquests ruixats arribar a fregar la costa al llarg d'aquest matí. A la tarda, comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, Pirineu, Prepirineu, cota de neu per damunt dels 1.300 metres. Atenció a la tramuntana i el mestral, que bufaran força els dos extrems de Catalunya i que agreugen encara més la situació de fred. De cara a demà esperem nuvolositat variable a les comarques de la meitat nord, meitat est, més sol cap a la resta, i les temperatures al matí encara podrien baixar una mica més.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC en aquest matí, que ja ens explicava a les 8 l'Armand Maravalla que era complicat a la carretera. Què hi està passant ara, Armand? Bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora continua la situació complicada a l'AP7. Ara mateix tenim 17 quilòmetres de retencions en sentit nord, en sentit Girona, entre Sant Cugat i Mollet del Vallès. Això a causa d'una avaria a l'altura de Mollet, que talla un carril en sentit Girona i provoca retencions, com diem, des de Sant Cugat, sobretot amb aturades en aquests últims 5-6 quilòmetres. També a l'altura del Prat de Llobregat, a la C31, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona a causa d'un accident, i també hi ha 5 quilòmetres de retencions, i a la resta de vies habituals també amb retencions a la A2, són 10 quilòmetres entre Vallès i Cornellà, també 5 quilòmetres a la B23 a l'altura de Sant Feliu, i les rondes que també porten la congestió habitual a aquesta hora amb aturades en tots dos sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Déu-n'hi-do aquest matí el trànsit per accedir a la ciutat de Barcelona. Són 2:15 de 9 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar. Salvador Illa, primer secretari electe del PSC en directe, aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi. Què som? Som el que tu ens ajudes a ser. A l'Església som temps, som ajuda, som recolzament als altres i som oració. Per això, el 7 de novembre, celebrem la Jornada de Germanor i et demanem que col·laboris amb la teva parròquia perquè junts siguem més. Perquè amb tu som una gran família. Som Església 24/7. Per tants.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis, en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
¿Necesitas una cuidadora para una persona gran?
¿O algú per les feines de la casa?
¿Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dimarts vinent, el govern català aprovarà els pressupostos en la reunió del Consell Executiu. El govern ja ha dit que ho farà i que ho tirarà endavant, tot i que no tingui el suport de la CUP garantit com a mínim a aquesta hora. El govern diu que és el seu soci preferent, que és amb qui es volen posar d'acord. Els copaires diuen que les coses no van bé, però l'executiu ja els ha advertit que dimarts els números els tirarà endavant sí o sí. No són els únics que s'hi estan posant bé, com a mínim a negociar amb el govern català, i que li diuen parlem d'aquests comptes. Els primers en fer-ho van ser els socialistes catalans. També, per exemple, els comuns han insistit en aquesta línia. Aquesta hora passa un minut de les 8:40 del matí. Ens acompanya en directe en Salvador Illa, que és el cap de l'oposició a Catalunya i el primer secretari electe del PSC. Senyor Illa, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Vostè ha assegurat en diverses ocasions que si depèn del PSC, Catalunya tindrà uns pressupostos de cara a l'any vinent. El govern l'ha trucat en algun moment per parlar d'aquests números ja o no?
No. I efectivament, nosaltres el que hem dit és que Catalunya no pot estar en els moments en què vivim sense un pressupost que entri en vigor 1 de gener del 2022. No? Pensi que en els darrers 6 anys a Catalunya s'han aprovat només 2 pressupostos, i sempre amb retard, no? El 2017 amb el suport de la CUP i el 2020 amb el suport dels comuns, no? I pensi també que el senyor Aragonès ha incomplert una promesa que ell va fer. Ell va dir que aniria a la investidura amb un acord de pressupostos. I va anar 3 vegades a la investidura i per 3 vegades va incomplir la seva promesa de concórrer-hi amb un acord pressupostari. Feia més de 5 mesos que ha estat investit, van renunciar al govern a fer un pressupost per aquest 2021, estem encara amb pressupostos prorrogats, no? Prepandèmia, van ser elaborats al gener del 2020 amb criteris prepandèmia, i això és el que és dolent des del nostre punt de vista per Catalunya, i per tant el que hem dit nosaltres, escolti'm, vostè va dir que vindria, que tindria un pressupost en un moment de ser investit, no és així. Si no se'n surten amb la majoria que va fer possible la seva investidura, doncs nosaltres, pensant en l'interès general del país, estem disposats a parlar-ne i a facilitar uns pressupostos per Catalunya. Això és el nostre posicionament. No ens ha trucat el govern, i si ens truca, com sempre que ha estat el cas ha passat, doncs estarem disposats a valorar les coses, a enraonar i a buscar allò que sigui millor per Catalunya.
Suposem que el govern no els truca, que dimarts aprova aquests pressupostos, però que la CUP encara no li ha dit que sí. Aquí haurà d'haver-hi una sèrie de tràmits parlamentaris que hauran de començar. El PSC d'entrada s'hi abstindria perquè aquest tràmit pogués començar?
El primer que nosaltres farem serà estudiar la proposta de pressupostos que faci el govern, i en base a això prendrem les decisions oportunes. Jo no vull anticipar res més enllà de l'esperit constructiu amb què abordem totes les qüestions que se'ns presenten, no? I nosaltres ens hem configurat com una alternativa a un govern de la Generalitat que entenem que està molt per sota del que requereix Catalunya en aquest moment, que no estava alçada del que requereix Catalunya en aquest moment. Pensem que és una fórmula que és més del que hi hem tingut els darrers anys i que no és el que Catalunya necessita. Per tant, ens erigim en alternativa, però el fet de configurar una alternativa no vol dir a tot que no, i en allò que puguem ajudar i puguem ser constructius, sobretot si s'entaula un diàleg i un debat al respecte, doncs intentarem facilitar que hi hagi comptes i pressupostos a Catalunya pel 2022.
Li sorprèn?
Primer hem d'estudiar el que presentin ells.
No? Li sorprèn que no li hagin dit res, però, del govern, i per fer un tempteig, tenint en compte que estem parlant de dimarts de la propera setmana, que el govern ha anunciat que el Consell Executiu aprovarà els comptes, i que a dia d'avui els copaires diuen que les coses no van bé, per fer servir la literalitat de l'expressió que li hem escoltat a l'Àlia Reguant, per exemple.
D'una banda, no, perquè tingut una actitud com molt tancada, i recordi vostè el cordó sanitari, el PSC, etc, etc. Però simplement, més enllà de que em sorprengui o no, crec que és un error, no? Crec que negar-se a dialogar, a enraonar amb el primer grup del Parlament de Catalunya i el guanyador de les eleccions del 14 de febrer és un error, no? Jo entenc la política com un exercici de recerca d'acords, com un exercici de diàleg, de negociació, de pacte. És l'actitud amb què anem nosaltres. És veritat que amb plantejaments diferents, i he comentat abans, no?, que no ens agrada la manera en què el govern actual està enfocant les coses, i per això ens erigim una alternativa d'aquest govern, però això no ha d'estar renyit en un règim de democràcia en poder enraonar i en poder parlar. Però, en fi, no sóc jo qui ha de respondre, diguem-ne, de l'actitud del govern.
No? Tot i que no els hagi avisat ningú com a govern, des d'Esquerra o des de Junts com a partit, hi ha hagut algun acostament cap al PSC per si s'ha de parlar? Ahir llegia, per exemple, el Periódico de Catalunya que des de Junts preferiria pactar els pressupostos catalans amb vostès que no pas fer-ho amb la CUP, amb qui s'està complicant.
No.
Tampoc.
Hi ha hagut converses molt, molt, molt informals, però de 30 segons coincidien, però no hi ha hagut cap oferiment, ni cap petició, ni cap... No hi ha, en aquest sentit, negociacions ni converses ni amb el govern ni en cap dels dos partits que integren el govern.
Com haurien de ser aquests pressupostos perquè vostès s'hi avinguessin a tirar-los endavant, no? Deia, el primer que farem, evidentment, serà estudiar, no?, els números i què és el que plantegin. Vostès quins números tenen al cap per a Catalunya?
Nosaltres pensem que l'objectiu principal que han de tenir els pressupostos de qualsevol administració, ho diria jo, en aquest moment, són els d'afavorir una recuperació econòmica amb justícia social, no? És a dir, afavorir que es pugui recuperar l'activitat econòmica, transformar l'economia aprofitant els fons europeus que arriben al nostre país i fer-ho amb justícia social, no? Nosaltres la primera mesura que vam presentar com a govern alternatiu va ser d'un pla de xoc social que volíem que s'apliqués i que proposàvem de forma clara, de forma precisa com fer-ho l'estiu ja del 2021, d'aquest 2021, era un pla de xoc social de 1.500 milions d'euros que donàvem idees de com poder-lo finançar justament per garantir que ningú quedés endarrere, no? Crec que és l'objectiu central que hauríem de tenir també els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, no? Un afavoriment de la recuperació econòmica amb justícia social. Volem això com es concreta, en quin tipus de partides, i en base aquí, insisteixo, farem les nostres propostes al respecte, no?
Hi ha alguns elements, per exemple, ahir al Parlament de Catalunya es posava damunt de la taula la possibilitat d'internalitzar els treballadors del 061 o els treballadors del 112, per exemple, que estan subcontractats. Poso aquest exemple perquè són dos exemples de dos sectors de professionals que han tingut un paper molt destacat, per exemple, en la gestió de la pandèmia dels darrers anys i que estan en aquesta situació de subcontractació. Vostè compraria uns números que incloguessin la internalització d'aquests treballadors, per exemple?
Per nosaltres el més rellevant no és la manera en com es gestionin determinat servei, com el servei de 061 o de 112 que vostè ara mencionava, no? Es pot gestionar directament, contractació directa per part del titular del servei, o es pot gestionar de forma indirecta. Hi ha exemples d'ambdues maneres de gestionar, directe o indirectament, exitosos i no exitosos, no? Per tant, no és tant en el mètode en què s'escolli per fer-ho, sinó en què el servei funcioni de forma satisfactòria i que les condicions laborals de les persones que el presten siguin també les adequades, no? Es preocupa més a la substància, el què, que no la manera en com es fa, no? Jo crec que desenfoquen una mica, a vegades es desenfoca el debat si ens fixem en com es presta. Hi ha serveis que es presten de forma indirecta que funcionen francament bé, no? I hi ha serveis, en canvi, que es presten de forma directa, doncs que no ho fan, no?
Aquestes condicions laborals, pel que fa, per exemple, als treballadors del 061, pel que fa als treballadors del 112, tenen a veure sovint amb les condicions salarials. Clar, si no se'ls internalitza, com se'ls millora el salari, si al final el salari acaba depenent d'una empresa privada?
Retribuint adequadament a l'empresa que presta aquest servei i fixant aquestes condicions en els plecs que reguben la concessió del servei en qüestió. No? Hi ha maneres de fer-ho, no? Jo insisteixo, més que la forma en què es presta el servei és com es presta el servei i les condicions que els treballadors hi tenen, no?
Si haguéssim de parlar dels números catalans i el govern els digués, escolta'm, negociem els pressupostos perquè ens hem quedat encallats amb la CUP i no podem tirar endavant. Vostès creuen que és moment, per exemple, de tocar els impostos a Catalunya i de pujar-los?
Nosaltres hem dit que no. Nosaltres hem dit que ens sembla que el moment actual a pujar i tocar la fiscalitat no és segurament el més convenient, no? Fixi's vostè que tots els governs d'Occident, que és l'espai geopolític amb què ens hem de comparar nosaltres, tots, han posat molts recursos damunt de la taula via flexibilització de les normes fiscals i via endeutament per fer front a les conseqüències de la pandèmia i a les conseqüències de la pandèmia. Això em sembla que és una resposta encertada, no? Lluny de les respostes, de la resposta en forma de política d'austeritat que van viure a la recessió, a la crisi del 2008, no? Si els governs gasten més, han de poder fer front a aquestes despeses i, per tant, això comporta una revisió de la fiscalitat que també estem veient que passa a tot Occident. Fixi's vostè en els acords que hi ha hagut al si de l'OCDE en matèria de revisar la fiscalitat de les empreses, evitant que hi hagi paradisos fiscals o llocs amb un impost de societats que comporti un cert dàmping fiscal, no? Per tant, la tendència és aquesta, no? Ara és molt important triar un moment i fer-ho bé, no? Jo penso que en aquest moment, el moment precís en què estem ara, jo m'inclinaria més per no tocar la fiscalitat, no?
Per cert, què li sembla el que ha fet la presidenta de Madrid d'eliminar tots els impostos autonòmics que li quedaven i sobretot el fet d'haver sortit, no?, a treure pit com ho ha fet, fins i tot dient, escolti'm, ara si vostè és madrileny pagarà molt menys, per exemple, que un català.
Sobre l'anunci concret al que vostè es refereix, que és un anunci ja de fa uns mesos, no? És un anunci més efectista que real, perquè sembla que això comportava eren una part minsa dels ingressos de la Comunitat de Madrid, no? Però és veritat que hi ha una qüestió que hauríem de corregir també, jo crec que s'ha de corregir, i crec que el govern d'Espanya està en vinya de corregir-ho, que és aquest dàmping fiscal intern, no? És a dir, ha d'haver-hi una mínima fiscalitat homologable a tots els territoris d'Espanya per evitar que per raó de la fiscalitat es desplacin persones o empreses, no? Jo crec que això és la tendència que s'està buscant. Fixi's que es posen d'acord tots els països de l'OCDE per tenir un import de societats del 15%, no? Però això mateix hauria de passar a Espanya en matèria de la fiscalitat. Jo crec que es van a aquesta vinya i a mi em sembla que és una mica deshonest, almenys jo ho veig així i no ho comparteixo, que al mateix temps que es fa això es demanin més recursos al govern d'Espanya. No? El govern d'Espanya, els anys 2020 i 2021, ha posat 30.000 milions d'euros a disposició de les comunitats autònomes a fons perdut. És a dir, no s'han de retornar aquests diners, no? 16.000 milions al 2020 i gairebé 14.000 milions al 2021, no? D'aquests, per cert, n'han arribat uns 5.300 a Catalunya, no? També n'han arribat una bona quantitat a Madrid, no? Al moment que es diu això i que es diu jo l'any que ve en vull més, però jo baixo els impostos, em sembla que és una manera poc honesta i poc solidària de fer política que jo no comparteixo.
Sobretot perquè segurament pot acabar sent injust també per al ciutadà, no? Que ho veu i que en un moment complicat com aquest, fins i tot un català que vegi això i pugui pensar que només falta que me'n facin mofa, no? De dir, mira, és que si visquessis aquí pagaries molt menys, perquè segurament hi ha molts catalans que ni tan sols se'l poden plantejar, no? Aquest canvi de domicili.
Bueno, tot el que contribueixi a enfrontar territoris, a mi no m'agrada, no? Però fixi's, què crec que veuen jo la majoria de ciutadans, no? Catalans, madrilenys, espanyols, no? Jo crec que veuen que hem sortit de la pandèmia amb decència i prou bé, no? I que ho hem fet perquè tenim una sanitat pública millorable, com tota la vida, però en termes comparatius amb d'altres països, doncs d'un nivell molt alt, no? I que aquesta sanitat pública requereix uns recursos per pagar les persones que presten servei, netejant els hospitals, obrint i tancant, fent tasques de salvadors, transportant malalts, o els metges i les infermeres i el personal sanitari en general que les atén, no? I en hospitals, i veu que això és una política exitosa que s'ha de finançar, no? I que és un dels mecanismes més potents de reducció de les desigualtats, perquè tothom, amb independència del seu estatus econòmic o del seu estatus polític, és atès igual en un hospital públic, no? I ha rebut una vacuna en condició d'igualtat, no? En base a la seva situació o al grup de risc epidemiològic que pertanyen, no? I jo crec que els ciutadans veuen això, i crec que la immensa majoria, una aclaparadora majoria, estan d'acord que aquesta és la manera correcta de conviure, no?, i d'organitzar els nostres serveis públics, i per tant estan disposats a que entre tots, en funció del nivell de riquesa i de patrimoni que tinguem, i contribuïm a mantenir això, no?
Estàvem parlant dels futurs pressupostos del govern català, també apareixien les conseqüències d'aquesta pandèmia. Una de les coses que va passar a Catalunya, com a la resta de comunitats autònomes, és que va haver de fer-se un reforç important del sistema sanitari des del punt de vista de les persones contractades. Aquests dies, les darreres setmanes, on algunes de les informacions que apareixien és justament algunes comunitats autònomes que estan començant a prescindir, perquè hi ha hagut una disminució, afortunadament, des del punt de vista de la pandèmia, de les persones contractades. A Catalunya, com a mínim, el que s'ha comunicat és la voluntat que hi hagi l'esforç de mantenir totes les persones que es van haver de contractar de reforç, que puguin seguir treballant allà on han hagut de començar-ho a fer amb la pandèmia. Creu que aquesta sí que seria un dels elements clau d'aquests futurs números, que reconeixessin la feina de totes aquestes persones que es van incorporar a treballar de manera extra al sistema sanitari català i que s'hi puguin quedar?
Jo crec que reconeixen, per descomptat, la feina que ha fet el personal sanitari i molt també del personal de serveis essencials que han estat claus en aquesta pandèmia és important, no? Miri, la sanitat a Catalunya els darrers 10 anys també ha patit molt, no? I jo no m'hi vull saber massa amb això, no? Perquè m'agrada més mirar endavant que mirar endarrere, no? Però efectivament hi ha hagut unes retallades importants d'uns governs, un determinat color polític, i jo penso que la pandèmia, amb els esforços que hi ha hagut, és una ocasió de revertir això, no? Però anant una mica més enllà, si m'ho permet, una de les qüestions, des del meu punt de vista, més rellevants del debat d'orientació de política general que vam tenir feia uns, crec que un mes, al Parlament de Catalunya, va ser l'aprovació d'una proposta de resolució per una amplíssima majoria, crec que més d'un 80% del Parlament de Catalunya, en el meu grup en va ser partícip també, que vam acordar 26 punts en matèria de sanitat, no? Aquest és el programa que ha de publicar el conseller Argimon, no? I no perquè tingui el suport del meu grup, perquè té suport del 80%. Crec que, excepte la CUP i Vox, tota la resta de grups hi vam donar suport, no? Això és inaudit i positiu, perquè el Parlament està per això. Jo, si m'ho permet, m'agrada posar-ho com un exemple de feina ben feta del Parlament, no? Tots els grups, una centralitat molt important de grups, no? Excepte la CUP i excepte Vox, ens posem d'acord en 26 mesures. Bueno, doncs també hauríem de ser capaços de posar-nos d'acord en finançar aquestes 26 mesures, no? I en mandatant el conseller Argimon perquè les porti a terme, no? I aquestes mesures comportaven, entre altres coses, doncs, mantenir un nivell de recursos al sistema sanitari català suficient per poder fer front a les dificultats o les necessitats que hi ha ara, no?
Aquestes negociacions dels pressupostos catalans aquí a casa nostra estan coincidint amb les negociacions dels pressupostos generals de l'Estat a Madrid, als pressupostos del govern espanyol. Allà els vots d'Esquerra Republicana seran claus. Vostè està oferint també la possibilitat de negociar a Catalunya els pressupostos catalans amb el socialisme català. Estan lligades una negociació i l'altra? És a dir, els suports a un costat acabaran tenint un paper fonamental a l'altre?
No. Per mi el que és clau, quan es produeixen situacions com les que vostè esmenta, no?, que és que hi ha diferents debats pressupostaris a diferents administracions en diferents llocs, és el que comporta això de prova de coherència dels diferents posicionaments polítics. No seria entenedor que nosaltres reclaméssim un suport a Madrid a uns pressupostos que són els que tenen més inversió social de la història, que entenem que són, per un moment que estem vivint, un moment molt excepcional, no ho oblidem, necessari que surtin endavant, no seríem coherents si ja ho demanéssim, i aquí nosaltres, perquè simplement perquè estem en oposició i hem de dir, o algú podria pensar que hem de dir a tot que no, doncs tinguéssim una actitud contrària d'obstrucció, no? És això el que a mi em sembla que és més rellevant, que diguem, es posa a prova la coherència i dels plantejaments públics. Nosaltres defensem el mateix allà que aquí.
Però amb aquesta mateixa coherència, si Esquerra, pel que fos, es despengés del sí als pressupostos generals de l'Estat, tindria sentit que si els necessitessin a vostès aquí, vostès els hi donguessin?
Ells veurien. No, jo, escolti'm, jo faig política, intento fer-ho sempre amb plantejaments coherents i pensant en el país. Jo no faig oposició a Catalunya, jo faig oposició al govern. I en aquest moment Catalunya necessita uns pressupostos. Però ho vinc dient des del mateix moment que vaig pujar al faristol del Parlament de Catalunya, no? I per tant nosaltres estem en disposició de facilitar i com a mínim d'enraonar-ho i d'estudiar el plantejament que pugui fer. Jo que he demanat al govern és com és que no, 5 mesos després, sobretot amb les promeses que va fer el senyor Aragonès, vostès no tenen un plantejament que va en matèria pressupostària, no? Quan ho presentin dimarts que ve ho estudiarem, per descomptat que estem amb aquest i amb tots els temes disposats a enraonar-ne, i l'actitud nostra és la de ser coherents amb el que hem anat dient, que és que a Catalunya han d'haver-hi els pressupostos 1 de gener del 2022 en vigor. I si som necessaris per poder-ho facilitar, doncs estem en disposició de fer-ho, i amb això ha sigut que va. I a Madrid penso que tots els grups, no només Esquerra, haurien de fer el mateix, també Junts per Catalunya. Hi ha un grup que ha sigut en aquest sentit molt coherent i que a vegades passa un punt desapercebut als mitjans de comunicació, que és el PDeCAT, no? PDeCAT, que, en fi, té un plantejament polític que jo no comparteixo a Catalunya, perquè